Pritzker. Avui volem començar el programa cridant-vos a la reflexió sobre tot el que són aquelles petites resurreccions que tenim cada dia, signes d'esperança, que no són, sens dubte, que un ésser estimat que ens ha deixat torni a la vida, però sí moltes altres llums que trobem en el camí d'aquesta mateixa vida. Les dues germanes de Llàtzer enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimes està malalt». Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia 4 dies. Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: «Jesús, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort el meu germà. Però fins i tot ara jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis». Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà». Marta li respon: «Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia». Li diu Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell qui viu i creu en mi no morirà mai més. Ho creus, això?». Ella li respon: «Sí, Senyor. Jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món». Aquest fragment de l'11è capítol de l'Evangeli de Sant Joan ens serveix avui de punt de partida per entrar en matèria en el nostre diàleg cap a la mitjanit, parlant, com sempre, en la primera part sobre família i matrimoni. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Enric i Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Oh, bona nit.
Bé, partint una vegada més d'una reflexió del jesuïta Lluís Armengol, pensem en tot allò que ens anticipa, d'alguna manera, la gran festa i la gran joia de la Pasqua de Resurrecció.
Sí, a veure, avui quan hem vist l'Evangeli de demà, hem pensat, a veure, què és el que ens importa a nosaltres? El fet aquest de ressuscitar dels morts, nosaltres hi creiem, però ja ho veurem. O sigui, el que hem de fer és ressuscitar cada dia de les petites, dels petits entrebancs, de les petites morts que tenim. I, a veure, nosaltres com a creients no fem res que no facin altres persones, m'entens? O sigui, lluitem, sofrim, treballem, estudiem, però una cosa almenys ens hem de distingir, o sigui, en què creiem fermament que el bé és més fort que el mal. I aleshores aquesta és la nostra gran resurrecció. O sigui, pensar que el bé sempre sobrepassarà el mal. Perquè, si no, no el creuríem amb aquest ressuscitar. I ho diem ara, en aquest temps de Quaresma. Vull dir que encara falten 15 dies per la Pasqua, no?
Sí.
Sí, no, el fet aquest de les petites resurreccions que comentàveu a l'inici, que moltes vegades caiem en moments d'aquells de profunda desesperació perquè no et surten les coses com vols o perquè intentes fer alguna cosa i per lo que sigui no et quadra i aleshores has de pensar no, haig de ser fort i ho haig de vèncer, com deia Jesús, que no tot s'acaba amb la mort, sinó que hem d'anar fent aquests intents, aquestes com petites resurreccions, per anar també agafant força i, bueno, i poder arribar a aquesta Pasqua que tots esperem amb anhel.
Diu el pare Armengol en el llibre aquest del Créixer i Estimar, en el punt 66, ara ja podem somiar, diu, llegeixo, diu: «Això no és cap utopia, sinó la salvació que Crist ens ha portat. Ressuscitant queda clar que aquell qui estima sempre guanya i que viure estimant és possible». Ho repeteixo, que viure estimant és possible. Ser salvats per Crist no significa solament que, en arribar al terme de la nostra vida, Déu ens acollirà bondadosament. Significa molt més. Significa la salvació és una força que té poder per alliberar-nos de tot allò que ens impedeix d'arribar a ser un nou Jesús, capaç de pensar per tot arreu fent el bé i estimant. Quin gran paràgraf del pare Armengol. Sí, si nosaltres creiem això i ho intentem portar a terme, una cosa és creure, l'altra és intentar-ho portar a terme, ja podem ser feliços, estem redimits i segur que ressuscitem. No sé la manera que ressuscitarem, però ressuscitem segur, eh?
I en la vida moltes vegades és enmig de les foscors, de les desesperacions, un amic, un fill que no troba feina, quantes vegades aquesta desesperació després es torna en resurrecció quan es troba aquesta feina, o amb l'exemple de la feina podríem posar-ne molts més, molts d'altres. Bé, alguna conclusió per tancar la reflexió d'avui, Montse, Enric?
Que el que deia l'Enric, que és això, que hem de intentar estimar-nos sempre i fer el bé amb tothom, encara que hi ha vegades que ho intentes i sembla que no ho puguis fer.
Que no ho puguis fer o que de vegades no
tinguis... no tingui el resultat que tu esperes.
També.
Resumim-ho amb aquesta frase que diu el pare Armengol, diu, i que viure estimant és possible. Quina gran frase.
I
que viure estimant és possible.
Avui la fem nostra. Viure estimant és possible, estimant també en nom d'aquell Déu, fill de Déu, Jesús, que se'ns presenta com la resurrecció i la vida. Creure tot això asserena els cors i dona sentit també a la vida humana. Gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, a les portes ja de la Setmana Santa. Queda pràcticament una setmana pel Diumenge de Rams.
Sí.
Que vagi tot molt bé. Ens retrobarem d'aquí a dues setmanes, com a mínim.
La nit de Pasqua farem programa?
La nit de Pasqua ja confirmarem si fem programa, però en qualsevol cas ens trobarem en el temps de Pasqua, sigui la nit de Pasqua o sigui després.
I si no, una gran abraçada.
Una gran abraçada i bona processó del silenci dijous Sant a Badalona.
A Badalona.
Això mateix. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau,
bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Diàlegs cap a la mitjanit.
Minuts que dediquem a l'ètica de la vida, com sempre els dissabtes a aquesta hora. Avui volem recuperar el tema de l'eutanàsia infantil, que s'aprovava a Bèlgica ara fa poc més d'un mes i mig, concretament el 12 de febrer. D'aquesta manera el país europeu es convertia en el primer del món que recull en la seva legislació l'eutanàsia a menors sense requisit d'edat. Aquest tema el volem analitzar a partir d'una entrevista a Ignacio Carrasco de Paula, president de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida, que recorda que l'eutanàsia sempre és un homicidi. Ens acompanyen, com és habitual, la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bona nit.
Bona nit.
I el metge sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Hola, bona nit.
Molt bona nit.
Bé, dissabte passat ens acompanyàvem només el doctor Sobrevia. Avui recuperem el format amb dos interlocutors. Seguim parlant un dissabte més de la vida. Bé, l'eutanàsia infantil i això que sí, ens recorda Monsenyor de Paula.
Sí, ha hecho unas declaraciones incisivas y muy acertadas, ¿no? Porque él está hablando de que este tema de la pendiente resbaladiza que tantas veces hablamos en bioética, que es como si en las leyes estuvieran protegiendo la vida, pero se va resquebrajando este muro, ¿eh? Y todo empieza a movilizarse, bueno, pues para perder este valor y se generalizan muchas conductas que no deberían ser.
Comença per casos extrems, no? I molt dramàtics, no? I cada cop doncs es va ampliant més, no?
Això és passa... com una màquina que no s'atura. Comença per una excepcionalitat.
Exacte.
I després és com una norma.
Sí, que és el que em passó en Bèlgica i en Holanda és... con el tema de l'eutanàsia.
I ara arribem, diguem-ne, també a aquest punt, diguem-ne, de dir, doncs, a Bèlgica, doncs s'ha fet aquest pas, també doncs, en el cas dels nens, no? De poder també aplicar l'eutanàsia, la qual també els arguments que a vegades s'han donat o en aquest debat que ha hagut allà doncs són molt relatius, perquè clar, sempre estan parlant de malalties incurables, malalties que tenen un gran patiment, etc, etc, etc. Llavors dius, tot això el que cal és tractar el patiment de les persones. Inclús arribant a vegades a mesures extremes, com pot ser una bona aplicació d'una sedació pal·liativa, és a dir, que inclús potser anticipant, diguem-ne, un tractament que potser doncs provoqui la sedació de la persona i inclús la mort, no? Buscant sempre, no el matar, sinó buscant sempre el tractament d'un símptoma que està sent difícil de tractar i que en diem a vegades refractari, no?
Perquè de vegades valorem situacions en què ja es considera irreversible el procés de la mort. Són aquells casos en què no hi ha eutanàsia, sinó que hi ha doncs, un tractament
palliatiu. Però el que marcaria més a aplicar una sedació palliativa seria no tant el que estigui en una fase terminal aquella persona, sinó el fet que hi hagi un símptoma que en diem refractari, és a dir, un símptoma que no és ben controlat amb els mitjans adequats per persones expertes, que això són unes condicions que es posen sempre, és a dir, no qualsevol doncs, pot dir, mira, com hem, doncs jo no he pogut, doncs, sinó també buscant consultar altres persones i que realment doncs, provoca un gran patiment a la persona. Buscant que aquella persona no pateixi, es pot aplicar, en aquest cas, una sedació.
El Carrasco de Paula lo que está hablando también es que no es un problema médico. El médico tiene muy claro y debería tener muy claro también cómo debe comportarse ante el enfermo terminal. Que todo lo que hace referencia al tema de la eutanasia es lo que el Papa Francisco ha venido a llamar cultura del descarte, ¿no? Una cultura utilitarista, la vida sin valor, o sea, si no me puedo mover, si no puedo hacer según qué cosas, va perdiendo como... Y bueno, él recuerda, ¿no?, la intangibilidad de la vida no es, no puede estar con estas valoraciones utilitarias, ¿no?, sino que vale en sí misma y que debe ser atendido. De esto surge, pues, todo lo que es el concepto de fraternidad, pero sí que también hace un llamamiento a lo que es la ética, ¿no? Porque está hablando de la ética, de lo que es la razón y el sentimiento, porque nuestra sociedad tiende mucho a hacer un análisis superficial de los sentimientos, ¿no? Pero no llegamos al fondo de lo que es el fundamento. Y detrás de la eutanasia infantil, adulta o cualquier tipo de eutanasia hay homicidios, homicidios voluntarios, voluntad de matar, de sacar la vida a alguien, ¿no? Y esto es lo que, por el sufrimiento tiene otra canalización para ser tratado. Nunca... El homicidio nunca puede ser una solución.
Aquest metge i sacerdot, que és president, com deies tu al principi, de l'Acadèmia Pontifícia de la Vida, és l'organisme així del Vaticà, doncs, més especialitzat i per persones molt professionals amb gran prestigi, no? Doncs clar, ell ens recorda doncs, com és injustificable doncs, aquesta mort deliberada, no? I com l'experiència també d'ell i de molts metges és que el pacient potser es pot revelar davant de la mort, es pot revelar davant de la seva pròpia malaltia, pot inclús desitjar la mort, però una altra cosa és que la demani o que l'exigeixi. Jo també recordo una infermera que fa doncs, un any, fent una xerrada per voluntaris al telèfon de l'Esperança, doncs una persona li va preguntar, no?, sobre aquest tema i tal, i ella va contestar, mira, aquest és un tema dels mitjans de comunicació, perquè en 20 anys que jo porto d'infermera només he tingut una petició d'eutanàsia, vull dir, una cosa ínfima, i que caldria veure què demana quan un demana l'eutanàsia. Això és la repregunta molt important que sempre cal fer-se quan un està potser demanant això, no?
Arriba a dir Monsenyor Ignacio Carrasco de Paula que hi ha una ofensiva internacional per estendre l'eutanàsia en la línia de la màquina que no s'atura.
Home, quan veiem les portades...
És molt contundent dir això, eh?
Home, jo ara recordo la portada del País d'aquella dona d'Alacant, si recordeu, em sembla que es deia Madeleine, que a portada, amb una foto ben gran, després dues pàgines senceres a l'interior de com se li havia declarat l'eutanàsia, tinguin els dos periodistes davant, i com el seu fill, que va venir, em sembla que era de França o Bèlgica, indignat perquè com havia anat tot, no? En certa manera, és a dir, sí que s'està fent a vegades, agafant casos doncs, molt concrets, una propaganda que és injusta i molt manipuladora.
Sí, sobretot perquè els casos extremos no generen nunca leyes justas. I lo que tiene que ser una victoria de los pacientes es que la vida siga protegida, que el homicidio no se legalice.
Moltes gràcies. Parlem de l'eutanàsia avui un dia més. Malauradament, em sembla que no serà l'última. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia.
Moltes gràcies,
Ignasi. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Bona nit.
Bona nit. A vosaltres, amics oients, us esperem demà diumenge, com sempre, en els caps de setmana, 11:45, en un nou diàleg cap a la mitjanit. Que descanseu. Bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família. Som al teu ritme. Som la teva música. Som el que et fa especial. La música de Ràdio Estel és la diferència. La teva música, la teva ràdio. Ràdio Estel. Dues classes.
milers de persones. Ràdio Estel.